dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Fa 100 anys del considerat major descobriment arqueològic de la tomba KV-62, o més coneguda com la tomba de Tutankamon. Va ser un 4 de novembre de 1922, quan l'arqueòleg anglès Howard Carter descobria aquesta tomba que pertanyia al faraó de la dinastia 18, Tutankamon. És a la vall dels Reis, on es va trobar a Luxor, a Egipte. Es van trobar també tresors i més de 5.000 objectes, entre ells aquella popular màscara d'or de Tutankamon. Tenim amb nosaltres a José Llull, que és professor agregat d'Egiptologia de la Universitat de Barcelona. José Llull, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara mateix em sembla que he dit de dues maneres diferents el nom, perquè he dit Tutankamon. Jo crec que és que es pot dir de diverses maneres, no? Fins i tot el nom d'aquest faraó té història darrere, no?
Sí, sí, sí. En quant a la pronunciació, evidentment, bueno, podem dir Tutankamon, no és cap problema, simplement perquè no tenim un coneixement exacte de com els antics egipcis pronunciaven eixe nom. Però el que sí que podem dir és que, clar, és un nom compost, és un nom que es divideix en tres parts, són tres paraules, Tut, Ankh, i finalment Amon, que és el nom del déu, que va ser el déu més important d'aquella època, i el nom del rei pues, té un significat, i aquest significat és la imatge vivent d'Amon. El nom original del rei no era Tutankhamon, sinó Tutankhaton, però clar, com va haver una persecució d'aquell déu solar, que és Aton, que va difondre Akhenaton, bueno, pues en aquesta persecució Tutankhamon mateix el que fa és canviar-se el nom original que tenia per el final de Tutankhamon, que és el que l'ha fet més conegut.
Exacte, que l'ha fet totalment conegut, perquè ens agradaria que un moment ens traslladéssim en aquell moment. Què va passar amb aquest descobriment? És a dir, com es va produir?
Bueno, la veritat és una història molt, molt interessant, és absolutament fascinant perquè Carter ja feia molt de temps que anava darrere de la tomba de Tutankhamon quan ningú havia esperat fer una troballa d'aquestes dimensions. Quan ell va aconseguir, mitjançant pressupost, l'ajuda de Lord Carnarvon, quan ell va aconseguir la concessió de la vall dels Reis, bueno, va coincidir en la Primera Guerra Mundial, no va començar el treball, però tan pront va començar el treball, en 1917, durant 5 anys seguits, no va trobar pràcticament res, alguns catxarros de ceràmica i poc més. En tota la situació ja, en 1922, era, bueno, pues no era l'adequada, no? Per al Lord Carnarvon, que no feia més que invertir diners en un lloc on no eixia res, i de fet els arqueòlegs diuen que la vall estava ja esgotada. Clar, aquest és un moment, ja dic, molt interessant també perquè Carter era molt, molt metòdic, i Carter sí que havia triat una part del Vall dels Reis que ell considerava que encara podia trobar alguna cosa, no? I bueno, i finalment, quan arriba aquest any de 1922, Carnarvon no volia continuar amb el treball, i Carter li va proposar que, per favor, bueno, pues, continuar amb la concessió, i que ell mateix, el mateix Carter, sufragaria tots els gastos de l'excavació.
Imagina't. Bueno,
pues, en aquest cas, clar, imagineu-vos la situació que es produeix, no? Impressionant. Uh-huh. I clar, Carnarvon, bueno, pues, va dir, pues, bé, continuem un any més, i si ja no apareix res, pues ja tanquem la paradeta, no? Com dirien. Uh-huh. I això és el que va ocórrer. Va anar Carter l'1 de novembre, va començar l'1 de novembre de 1922 en la nova campanya, i bueno, pues tot va canviar aquest dia 4 de novembre, quan van aparèixer, bueno, pues els primers signes que indicaven la presència d'una tomba.
No sé què va suposar per la societat d'aquell moment, aquest descobriment.
Bueno, en primer lloc va suposar que Egipte es va convertir en, bueno, un focus cultural de primeríssima magnitud. Ja ho era, no? Perquè, clar, ja, bueno, tots coneguem a lo millor eixa cadena de viatges, no? Thomas Cook, que va quebrar fa uns anys. Pues en aquella època esa compañía de viajes ya va a crear hotels, creuers per el Nil, es decir, que Egipte ya tenía un movimiento turístico importante. Pero claro, a ese nivel, el descubrimiento de la tomba va a suposar que de sobte milers y milers y milers de turistes, no com ara, no, però sí d'aquella època, pues gent, empresaris, l'aristocràcia, gent que podia permetre-se eixa inversió de diners, bueno, pues van arribar a Egipte, i de fet el mateix Carter a vegades, bueno, pues no podia treballar bé de la quantitat de gent que s'agolpava al voltant de la tomba. Entonces, per una banda tenim això, i per altra banda tenim lo que va suposar a nivell de la egiptologia, que evidentment pues, també és molt important.
I què va suposar?
Bueno, si comencem a parlar de lo que no va suposar, però pensàvem què podia suposar, parlaríem de, per exemple, això és el que creia Carter, parlaríem de tots els papirs, de tots els textos geolífics que esperaven trobar en la tomba, que parlaren de la història de Tutankamon, de la seva vida, és a dir, que donaren informació de l'època de govern de Tutankamon. I per això Carter es va fer en un equip de Champions League, podríem dir, un equip de filòlegs, un equip molt bo, especialistes en el desciframent de jeroglífics, però la tomba no va donar cap text d'eixa característica. Això sí que va ser, bueno, pues una veritable mala sort, no? Ningú s'esperava això.
Una decepció per part d'ells, també, no?
Exactament, sí, una decepció. Però, bueno, quina va ser la part bona? Bueno, pues que van trobar un ajobar funerari intacte, com mai s'havia vist. I, clar, gràcies a això, pues coneguem molts tipus d'objectes que coneixíem en el millor dels casos només per els relleus o les pintures. Bueno, pues ara estaven allí físicament, i això és molt, molt important, i bueno, una gran varietat de joies, de lo que és les característiques essencials de l'ajobar funerari d'un faraó, pues ahí estava tot, i clar, des del punt de vista de lo funerari, pues evidentment va ser molt important per a la egiptologia.
De fet, era la tomba millor conservada.
Clar, de fet era, no ja la millor, sinó inclús, diríem, la única tomba reial que s'havia trobat intacta. I encara que parlem de intacta, això és una veritat a mitges, perquè en realitat no estava intacta. Ja quan Carter va trobar la tomba, i es va donar compte de que almenys dos bandes de ladrons, de lladres, van arribar primer que ell, i van agarrar tot el que van poder de joies. I de fet es calcula que el 60%, i això no és poc, de les joies ja les van furtar els lladres, clar, d'època immediatament posterior a Tutankamon. És a dir, lladres de l'època egípcia.
Sí, sí. Clar, el 60%, per tant, és que sí, realment hi havia moltíssim a l'hora de ser enterrats.
Sí. Clar, parlem de 5.000 objectes, però en realitat no podem imaginar-nos la sensació de aquells que van tindre la fortuna, com Carter o Carnavon o la filla de Carnavon o l'enginyer Callender, que van ser els primers en ficar-se dins de la tumba. Que la sensació que van viure, això és indescriptible, és que no podem ficar-nos en el cos de aquelles persones tan afortunades, no? Però sí, imaginem-nos que quan parlem del 60% de les joies, clar, estem parlant d'aixos objectes menudets, aixos objectes que els lladres en aquella època podien agarrar i fugir ràpidament, clar, ni pensaven tant siquiera ells en arribar al sarcòfag del faraó. Això era impossible, tenia que ser un robatori molt, molt puntual i molt ràpid. I possiblement es van pillar infraganti, és molt possible, perquè inclús Carter es va trobar unes joies que estaven dins de teles, com creiant borses, no?, per emportar-se-les, i van quedar allí abandonades. Clar, el que van fer els lladres és obrir totes les caixes, totes estaven obertes, tot estava rebolicat, i quan els oficials de la necròpolis, ja de l'època posterior a Tutankamon, es van donar compte de tot això, pues van ordenar novament el contingut de moltes caixes, però sense massa ordre. Hi ha caixes, per exemple, on les inscripcions diuen que dins uno té que trobar pans o té que trobar carn, i en compte d'això pues, trobem altres coses, no? De l'embolí que s'havia creat en el robatori.
Quant de material per pel·lícules, per novel·les, per tot mena, tota mena i fins i tot de fantasies, no? Perquè se n'han escrit molt de fantasies també.
Ui, sí. Sí, sí, clar. I ja des d'aquella època, clar, parlant de fantasies, pues, evidentment pues, a tots mos ve al cap, no? La més grandiosa de totes les fantasies, que és la maledicció, no?
Exacte, aquí
del faraó, clar, ja seria la màxima. Però, bueno, a veure, per a la literatura està molt bé, però no per a la egiptologia. I si som un poquet seriosos en el tema, bueno, pues nos van a encontrar, vamos, de seguida, que no té cap base, no? Pensem, per exemple, que és veritat que Lord Carnarvon mai va a veure a Tutankamon, em referís a la mòmia de Tutankamon, ell va morir per una infecció en 1923, això és cert, però, bueno, Carter va morir en 1939 i la majoria dels membres de l'equip van morir tots molts anys després, bueno, pues, ja per edat, per lo que fora, però molts anys després. Clar, en la maledicció pues, es parla de que si el canari de no sé qui va morir, que si el gos, però bueno, queda molt bé per a la literatura, però no té cap basis.
És evident que Egipte no te l'acabes. De fet, hem de dir que José Llull el 2002 va obtenir el doctorat cum laude per unanimitat per una investigació que va portar per títol les tombes reals egípcies del tercer període intermig i època tardia, és a dir, les dinasties 21 fins a la 30. No s'acaba mai, no?, de descobrir tot el que l'egiptologia ens pot donar?
No, és, podem dir que és com un pou sense fons, no? No s'acaba mai, no s'acaba mai. I, de fet, podríem dir inclús, si ara deixarem de fer-se excavacions en Egipte i estaríem 10 anys, 15 anys sense fer cap excavació, continuaríem estudiant Egipte sense problemes de la quantitat de materials que hi ha en els magatzems, en els museus, etcètera. O sigui, que és que hi ha moltíssima informació encara per estudiar.
I podria ser que trobéssim, seguint investigant, coses que poguessin canviar l'argument de la història?
Bueno, a veure, el que és la essència de la història és difícil canviar-la, perquè ja tenim molta informació, evidentment. Però, per descomptat, que sí que podem canviar bueno, les hipotètiques històries o, per exemple, quan ens fiquem dins de parts de la història d'Egipte que són més confuses, per exemple, els períodes intermedis, l'època en la que van arribar els hicsos a Egipte, o qüestions particulars de la història del mateix Tutankamon. Per exemple, no sabem al 100% quins van ser els pares de Tutankamon. Sabem quines mòmies són el pare i la mare de Tutankamon, però no podem dir al 100% qui és qui, o sigui, quin és la mare i quin nom és el del pare, no? Encara que tenim idees al voltant, per exemple, no? O sigui, que sí que queden moltíssimes qüestions per resoldre i, bueno, pues, això és el que ens il·lusiona als egiptòlegs. Si el tinguérem tot clar, pues, estaríem aturats, no?
Clar, 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 clar. Aquesta és la motivació de seguir sempre investigant, no?
Sí. Mm-hmm.
Doncs fantàstic. No acabaríem mai de parlar de tot el que suposa el món de l'antic Egipte, que, com sempre, és tremendament atraient. Moltíssimes gràcies, José Llull, professor agregat d'Egiptologia de la Universitat de Barcelona.
Molt bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
I no volem deixar de parlar de l'antic Egipte, ara des d'un punt de vista filosòfic, com sempre, de la mà de la Montse Crespín, que ella és professora de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
Estic segura que, clar, l'empremta de l'antic Egipte en el món de la filosofia també és important.
Sí, sí, i en fi, no és per connectar amb aquest centenari del descobriment per part de Howard Carter de la tomba de Tutankamon l'any 1922, per tant, aquest centenari. I podem fer, doncs, una breu reflexió reflexió al voltant de les influències que la civilització egípcia tingué sobre la filosofia grega, arcaica i antiga. És conegut, sobretot, Noemí, que la civilització egípcia circula al voltant de la seva situació geogràfica i el cicle regular de crescudes del riu Nil, de més de 6.500 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I clar, què és el que passa? Doncs aquest riu presentava una particularitat, que és el seu creixement a l'estiu, tenint, per tant, un cabal major, aquesta estació, que en hivern. I aquesta particularitat és la que va cridar l'atenció entre els grecs. I clar, és digna d'atenció, doncs, el fet de que aquesta admiració entre els grecs es deixa veure, per exemple, en la visió del món grec arcaic i la concepció de la idea d'un oceà com un riu, segons, per exemple, les referències homèriques. D'Homer ens queda la frase que diu: com riu que circumbala, no?, circunda la terra i font de totes les aigües. Aquesta perspectiva, per tant, sobre el món, aquesta cosmogonia arcaica, té aquesta arrel en el que és la civilització egípcia i es pot resseguir en els fragments dels filòsofs presocràtics, eh? Per tant, Noemí, abans de Sòcrates.
Aquí tenim la llavor, eh?
Sí. Què és el que succeeix? Doncs clar, tenim els relats de viatgers i les notícies que venien d'aquestes civilitzacions orientals, com el cas de l'egípcia, i el que ens diuen els especialistes en els textos dels presocràtics és el fet de que s'admet la possibilitat de que aquest tipus de concepció popular al voltant de l'aigua i l'oceà s'originés a Egipte, també a Mesopotàmia, i es traslladés posteriorment als pensadors presocràtics. Per exemple, quan els pensadors presocràtics intenten trobar un principi material, el que es diu l'ergé, aquest primer principi, i el troben, per exemple, en l'aigua, tenim aquesta influència directa d'Egipte. Per exemple, tal i com ho formularia Tales de Milet, quan concep que la terra flota o descansa sobre aigua, i que, per tant, això, aquesta concepció d'aquest primer principi material, doncs podem dir que directament Tales el rep dels egipcis. I deia Tales de Milet: la terra flota sobre l'aigua, que és, en certa manera, la font de totes les coses.
Déu-n'hi-do. Per tant, tot això, tota aquesta reflexió de les arrels del pensament filosòfic en Egipte, també ens porta sempre a reflexionar i aprofundir en altres coses, amb altres eines. En aquest cas, un llibre, també.
Sí, sí. Sobretot per, en aquest cas, sortir de certa perspectiva, a vegades, doncs, etnocèntrica, no? Quan pensem que els grecs són com una, com direm, una singularitat, i no. El que ens mostra la història del pensament, doncs, són aquestes xarxes i interaccions. I, per tant, aquesta influència d'Egipte, doncs, en aquest cas, sobre els presocràtics. I el llibre que recomanem avui és el llibre de Walter Burkert, De Homero a los Magos, la tradició oriental en la cultura griega, publicat per Acantilado l'any 2002.
Doncs fins aquí la nostra petita aportació avui sobre el pensament a l'antic Egipte, per tant, el pensament filosòfic, evidentment, com sempre, de la mà de la Montse. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Remi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sents molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, aquesta música ens posa ja en situació.
Sí, però
Et veig una mica com adormit.
Ai, avui estic cansadot i no he fet ni allò que faig, que dirigeixo l'orquestra i tal.
No,
avui
no, amb
quatre copets de mà i que vagi aquest home cantant i l'orquestra dirigint i tal.
Sí, què tal? Veig ja, molt bé, amb ganes de saber aquesta segona òpera.
Ui, preparados.
Al Liceu, o sigui que anem al Liceu altra vegada,
Sí, anem al Liceu i recordem-ho, anem al Liceu i la setmana passada, aquesta i la vinent, estarem parlant de les tres òperes que composen aquest famós tríptic puccinià. Ara direm una mica de dades, però mira, si vols anem introduint. La setmana passada vam fer Il Tabarro, i avui, pregunta del millor, què toca?
Avui, Suor Angelica.
Doncs vinga, tothom al convent, que sonin campanes. Què et sembla?
Mira, que em recorden Sonrises i Làgrimes.
Oh, per favor, és que tal qual...
Una mica, oi? Bueno, situació convent.
És una òpera molt maca, però ja vull deixar dir per endavant que jo faci bromes i tal i qual no vol dir que no me la prengui seriosament.
Home,
aquesta òpera.
Home, està clar.
Tot
està
i
clar.
Que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però, bueno, en qualsevol cas, anem a fer una mica de dades i jo us poso així en
situació.
Abans de que parlem de l'argument, perquè, clar, ja t'ho pregunto jo ara, que una òpera que dura una hora i que a sobre va en un convent, tu creus que poden passar moltes coses?
Jo diria que no,
però no, ens en sobren.
Ens en sobra, no?
Llavors ja anem omplint el temps i anem xerrant.
Les òperes són així.
És així. Trittico, hem sortit del Belcanto. És Puccini, és una òpera que es va estrenar al Met de Nova York l'any 1918. Són tres òperes d'una horeta. I llavors la idea, i això ja ho recolem amb la setmana passada, és que cada una tingui com un rerefons dantesc. Recordem, eh? Dante és infern, és purgatori i és paradís. L'infern ja el vam veure la setmana passada perquè el Tabarro és el que té, és a dir, és una òpera de persones atrapades en una barcassa a París, d'amants que no poden ser-ho, d'antigues relacions i que tot acaba mort, amb vísceres i amb crits.
Fatal.
I si no, ho recupereu del podcast, que ho teniu allà i ja està tot molt ben explicat. Avui anem al purgatori, ara veurem per què, i la setmana que ve que anirem a una comèdia molt negra, però comèdia ja anirem al paradís. Això ho deixem per la setmana que ve, sense fer spoilers. I llavors, què és el que passa? Una altra dada. El llibretista d'aquesta òpera i de la següent, de Sorangelica i de Giannis Kiki, en Gioacchino Forzano, és diferent del Tabarro, i llavors ell li va proposar, doncs, fer una òpera sobre un tema més monacal, i el Puccini l'agafa perquè té una germana monja.
Ah!
Què et sembla?
Doncs
i llavors es van inspirar al convent de la germana, i és més, quan té la partitura feta, la va tocar per les monges de clausura.
Ah, mira.
Mira, aquí hi ha documents a la RAI, que els podeu trobar online, que encara ho expliquen, i encara surten monges de l'època, i ho expliquen, i tal i qual, i qual i tal. O sigui que, escolta, estupendo. I ara sí, havent omplert aquests fun facts, anem potser una mica a l'argument, no?
A l'argument.
Poseu, mireu, en aquesta òpera, d'aquesta horeta de durada, diguem que hi ha una primera part que es veu claríssimament on van passant escenes quotidianes monacals, i ara aquesta monja diu això, i ara aquesta monja diu allò, i llavors arriba cap a la meitat que es desencadena el drama, i llavors el drama hi romp, però vamos, com un toro una botiga de
catxarros,
allò tot, catacric, catacrac, i bueno, ja ho veureu. Però ja ho aneu sentint, eh? És això, que estan cantant totes l'Ave Maria i tot que bonic i tal i qual, i és una escena en l'hort, la Sor Angèlica és la que s'encarrega de les herbes, de les plantes, de les medicines, etc, etc, i totes van xerrant, no? I per això ara, per exemple, sentirem una dir, ostres, pues, jo a mi, que era abans pagesa, doncs m'agradaria doncs tenir un anellet a les meves mans, un anyellet. Un anyelo, eh? Un corderito.
Sí,
total,
exacte.
Aquí. I anem a l'escoltar, perquè, escolta, anem a veure què diuen aquestes noies.
Ode, signor mio, tu sai che prima d'ora nel mondo ero pastore. Ma se tu te non vedo non ti vivo, se vuole ti rintresce, si mi conti desidero venirne un piccino.
Tot molt
bucòlic. Jo era un anyelino, jo era pastora, va dient i tal i qual. Bueno, així és la primera... No hi ha cap part dividida, eh? No és allò que és la primera part de l'òpera o la segona. Però sí que és veritat que a l'inici de l'òpera és posar-nos en situació. El tema és el que dèiem, clar. Posar-te en situació en un convent de clausura, pues, tampoc és que diguis una pel·lícula al James Bond, amb tots els meus respectes. Però bueno, ara sí que anem ja a quan gira la truita, perquè hi ha unes germanetes mendicants que porten el menjar pels pobres i tal i qual, que diuen... Ah, hem vist una carrossa, escolta, de mucho lujo, aquí fora aparcada i tal i qual, ja la Sor Angèlica fa així, ui, algo passa, i és que aquesta noia, ens entenem ara, que és una xica bien,
ah,
i que la ve a visitar la seva tieta, la famosa Zia Principessa, i ara tindran un encontronazo. Per què? La Zia Principessa és un personatge femení que l'ha de cantar una veu greu, i és una mica la dolenta de l'òpera. Què és el que passa aquí? Ens entenem que ella és una xica bien, la Sor Angèlica, i que està en un convent, doncs, perquè va tenir una relació no consentida, on a sobre va haver-hi penalti.
Ai!
Clar, què és el que passa? La Zia Principessa, que és una mica el que passa a la Traviata, diu, escolta, la teva germana s'ha de casar, ja tenim prou escàndol amb tu a la família, si us plau, firma'm aquest paper en el qual renuncies a tots els teus béns i tal i qual, i així t'eliminem una mica de la pel·lícula, la teva germana es pot casar sense tant escàndol. Ai, doncs vinga, estupendo. I ja posats li diu, escolta, i del nen, què? Què passa? Anem a escoltar una mica aquest tira i afluixa.
Veu? Yeah.
aquí el que trobem és dos mons completament oposats. Ella, Sor Angèlica, bona, dedicada a la seva vida monacal, etc, etc, encara que ara ens entenem per què, i l'altra, que és així, el personatge com una mica malvat que li ve a retreure doncs, tots els errors que ha fet a la seva vida i que està allà per culpa seva, etc, etc. La Sor Angèlica li diu, i amb el nen què? Escolta, t'ho demano, si us plau, i la cosa es va escalfant, escalfant, fins que al final l'altra dona, contra les cordes, li diu, mira, es va morir fa 2 anys, vam intentar salvar-lo tant com vam poguer, però el nen va morir amb 5 anys. Han passat 7 anys, va morir fa 2 anys, per tant, el nen va morir molt jovenet amb 5 anys. I llavors, aquí arriba el gran moment, ella marxa, la Sor Angèlica es queda mig esmaiada al terra, de trencada de dolor, i és llavors quan canta la gran ària de l'òpera, que és aquest famós Senza mamma. Escoltem-la.
Que bonica i que trista, per això.
Sí, perquè a més ho està culpant tota ella, eh? És a dir, clar, jo vaig ser la causant de la teva mort, perquè, en part, clar, va haver-hi això, a mi em van tancar aquí, tu sense mama, bimbo, sei morto, s'ha acabat. En fi, clar, la Sor Angèlica, pobreta, està destrossadíssima i diu, bueno, l'única sortida que li veig a això és que, escolta, com que sóc la putecària del convent, doncs vinga, gluc, 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 començo a tragar-me verins i bona nit. I així se suïcida la Sor Angèlica i escoltarem aquest fragment que ella doncs, està demanant gràcia al cel i que, bueno, ja va cap al final. Ella troba que l'única sortida d'aquesta situació és la mort. Però ara parlarem d'un però. Un moment. Escoltem-la primer,
va.
Aquest acte de suïcidi. S'entén claríssimament, eh?
Sí, sí.
És a dir, la cosa és la que és. Ella en aquell moment reacciona d'aquesta manera i la seva sortida més ràpida és anar-se a trobar amb el fill que, com qui diu, no ha conegut. Però llavors se n'adona d'un tema, que és que, siguent una monja de clausura, si se suïcida, no té accés al paradís. Per tant, clar, allò ha sigut l'acció més instintiva, però ara què passarà? Doncs passarà, no ens oblidem, que en aquestes històries dantesques estem en el purgatori i el que passarà és que sobrarà un miracle i, per tant, doncs la verge apareixerà, s'obrirà el cel, la verge apareixerà amb el nen i ella, tot i haver fet aquesta acció, com ha estat tan bona, doncs tindrà
accés
aquesta entrada al cel amb el seu fill, etc. Llavors acabarà així de bé, què et sembla?
Em sembla fantàstic, ja està bé, que acabi bé.
Oh, doncs sí, bueno, l'acabé també acabarà bé, ja us ho dic ara perquè
perfecte.
És una comèdia negra, però comèdia, o sigui que menja amb el tabarro que vam tenir aquell final tan espectacular, amb morts inclosos, doncs aquí no. Aquí, si vols,
fantàstic.
Ara podem acabar escoltant el miracle.
Doncs vinga, acabem escoltant aquest últim tros.
Una abraçada a tothom.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui, 27 de novembre, però de 1964, naixia a Girona Gerard Quintana, líder de Sopa de Cabra. L'estímul per la música li va arribar ben d'hora. Estic convençut que el bressol, en Quintana ja escoltava de fons algunes de les melodies que s'han fet universals. Parlem d'en John, Paul, George i Ringo, els inoblidables Beatles, que aquell 1964 ja ho petaven arreu del món. La ràdio no parava d'oferir la seva música amb temes tan reconeguts com aquest She Loves You. She said she loves you. El naixement del fenomen fan, que ja s'havia presentat amb l'Elvis Presley, assolia la seva consolidació i esplendor amb Beatles. La ràdio hi va tenir un paper fonamental. Mentrestant aquí, una munió de grups de pop-rock esclataven amb força i no paraven d'animar les festes privades als inefables guateques i els bailongos a les discos o clubs, com el San Carlos, que cantaven Cílix.
I la gente se divierte con el chef. Venga niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos. Y
Hi havia dies que grups com els Irex actuaven una, dues o fins i tot tres vegades al dia en espais diferents, tot una bogeria. L'any 1964 és un moment de floració de les anomenades radiopirates, sobretot al Regne Unit. Farts de no escoltar els nous èxits del pop i del rock per la institucional BBC, algunes experiències com Radio Caroline van esdevenir tot un fenomen emetent en ona mitjana des del mar. No les van il·legalitzar perquè ho feien des d'aigües internacionals. Finalment, les ones feien sentir la veu i la cultura o contracultura del moment. La ràdio s'expressava en llibertat.
La primera pedra.
Volem cuidar l'ànima de casa nostra, ho fem amb la Queta Champagne, que ella és responsable de la immobiliària Kelly, que a més és la nostra experta en llars. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
I vam parlar de la neuroarquitectura, sí. Vam parlar de què és aquest concepte, però ens vas dir, va, que us ajudaré a que pugueu portar-ho a casa vostra.
Exacte. Abans de res, agrair a l'Anna Garcia, que m'ha ajudat a dissenyar i amb aquests conceptes, que ella és l'arquitecta i treballa a Neurona Lab, que és un estudi d'arquitectura que apliquen els criteris de neuroarquitectura. I ella ens deia que a l'hora de donar aquests consells ens trobarem amb que cada projecte és diferent, perquè justament quan volem dissenyar un espai seguint doncs, els criteris de neuroarquitectura, doncs dependrà molt de l'ús, amb la qual no hi ha un ús universal d'una habitació o de... Però sí que hi ha alguns elements que sí que ens afecten de forma universal i que hem d'utilitzar en el nostre favor, doncs depèn de què volem que passi en aquell espai. Parlem primer de la il·luminació natural. Tenir llum natural en un espai ens ajuda a sincronitzar el ritme del nostre cos amb el ritme natural. I això afavoreix sí o sí el nostre benestar i la nostra salut. Recordàvem aquest exemple que posàvem doncs, de l'hora de descans, d'optar per llums més taronjoses que vagin com donant-li el missatge al nostre cervell de que arriba el moment de baixar el ritme. No? Mm-hmm. Per això hem d'evitar els mòbils i aquestes llums més ultraviolades que ens acceleren. No? Però al contrari, si volem un espai en el que hi passin coses i hi hagi tensió, no?, que ens hi podem trobar també, doncs optar per aquesta il·luminació doncs, més agressiva. Val? Les plantes, ho hem dit, jo crec que en cada secció, cada diumenge, en parlem. Com d'important és omplir de verd l'espai que ens envolta, perquè tots els elements que ens ajuden a connectar amb la natura ens fan que estiguem de millor humor, que el nostre cervell segregui substàncies que ens fan estar més contents, més feliços, i a més són filtres que ens ajuden a millorar la qualitat de l'aire, amb la qual en qualsevol espai on tu hi posis plantes hi estaràs més a gust, sigui on sigui. Aquest és universal. El color també fa molts i molts anys que s'estudia quins són els efectes que tenen els diferents colors en el nostre entorn, en el nostre estat d'ànim, amb quina sensació percebem, no? Ho hem escoltat també moltes vegades, doncs, per exemple, en un hospital ens ajuda a relaxar-nos i a que hi hagi un ambient més de calma, no? Més sossegat, que hi hagi doncs, colors pastels, colors suaus, no? En canvi, els colors més estridents, més vermells, ens transmeten energia, no? Aleshores, depenent de quin efecte volem tenir en cadascun dels espais que vulguem treballar, doncs optarem per aquests colors. És veritat també, que ens ho remarcava l'Anna, que els colors van lligats també a aspectes més socioculturals. Vull dir que, així com les plantes, universalment a qualsevol lloc del planeta poses una planta i ens sentim més a gust, el color també té un component més cultural. Val? La nostra societat és així. Els colors calmats són aquests pastels, tots càlids, no? més relaxats. L'alçada dels espais també té molt a veure amb què sentirem. Si estem en un espai amb el sostre molt, molt alt, és un espai en el que afavorirem que hi hagi creativitat, que hi hagi doncs, caos, i moltes vegades el caos forma
creatiu.
Part de... Sí, ens dona idees, no? Ens ajuda a crear, però en canvi, si volem focus, volem concentració, ens ajuda més a fer-ho espais amb els sostres més baixets, ens ajuda com a estar més... Jo a casa, per exemple, tenim un pati de llums molt alt i mai se'ns acudiria... Cap dels meus fills s'ha assegut mai a estudiar allà, no? Per exemple, exemple, un dia també parlàvem d'habitacions d'adolescent, doncs potser a l'adolescència, que és aquest moment tan, tan esbojarrat, necessitem un espai més, això,
més reduït,
més baixet, més reduït, que ens ajudi a mantenir aquest focus. Les formes ergonòmiques també, que imiten més les formes que trobarem amb la natura, més arrodonides, ens fan sentir més amb un ambient també més calmat, ens fan sentir més relaxats. Però, per exemple, si estem dissenyant doncs el menjador d'una cafeteria de menjar ràpid, doncs potser no ens interessarà que la gent se'ns apalanqui i se'ns relaxi molt, no? I optarem per línies més rectes, més cantos, que siguin com més agressius, perquè justament el que ens interessa és això, no? Recordàvem també aquest exemple que posàvem del passadís llarg, amb moltes portes, molt, molt rectes, amb un punt de fuga molt llarg, això ens fa sentir nerviosos, no? Però pot haver-hi espais en els que volem generar no una sensació de por, però sí una sensació de, i aquí no vull que la gent... Sí, exacte, no vull que la gent se'm palanqui, sinó que vull que hi circuli, no? Doncs el mateix. L'organització de l'espai també té molt a veure com el concebem, no? Doncs quina, on hi ha les portes, per on circulem, no? A vegades un menjador dius, ostres, no sé, cada vegada que hi entro em xoco, no? Topo amb la taula al menjador, doncs potser és perquè aquest espai no ha tingut previst quina és la circulació, per on arribaràs tu amb el plat carregat, tot això també té molt a veure amb si aquests senyals que ens està emetent el nostre cervell són els correctes o no.
Exacte, hem de tenir molt clar quina voluntat volem per aquell espai per donar-li aquest toc, no? Jugar amb els, com dèiem, amb els colors, amb la llum, amb l'espai,
amb les formes, amb la natura.
Sí, senyor. Doncs ho tindrem molt en compte. Moltíssimes gràcies, Queta, com
gràcies
sempre.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
El 9 de novembre es commemorava el Dia Internacional de la Dona Emprenedora, una data instaurada per l'ONU l'any 2014 amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els obstacles i les dificultats que tenen les dones que volen emprendre. Avui volem parlar d'aquest tema perquè, al marge d'aquests problemes relacionats amb l'emprenedoria, volem saber si podem parlar d'una manera d'entendre, d'emprendre diferent. En parlem amb el Marc Bernardic, que ell és economista, expert en màrqueting i emprenedoria, professor de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la Universitat de Vic. Molt bon dia, Marc.
Bon dia.
I ara començàvem amb aquesta pregunta. Les dones emprenem diferent?
Doncs sí. Sí, sí, tenim dades que això ho diuen. Emprenem diferent i també emprenen amb diferents percentatges. Per tant, si vols, de gust, podem repassar...
Jo crec que sí, exacte. Emprenem igual, d'entrada, dones que homes, en la mateixa quantitat?
És molt curiós. En general, no. És a dir, la taxa emprenedora de Catalunya està voltant del 7,6%. I si fem ja un zoom amb el que és la dona, doncs es queda el 6,7. Per tant, hi ha un diferencial important, no? En aquest sentit, emprenen un mica menys. El que és més curiós de tot, per això, és que si pensem en una emprenedoria que té com quatre grans etapes, que vindria a ser la persona que està pensant en emprendre, ben dir, en potencial, la persona que ja ha creat l'empresa, per tant ja està alta al registre d'autònoms o ja té l'empresa creada, que en diem nous, l'empresa consolidada, i vol dir que ja té més de 3 anys i mig, o les que abandonen, no? Doncs que veiem que aquí sí que hi ha diferència. És a dir, el que queda clar amb l'informe Global Entrepreneurship Monitor, que és el de referència, és que entren gairebé igual percentatge de potencials, però pel camí anem perdent dones. I, per tant, hi ha diferències en aquest sentit. Tenim dones que comencen amb igual mesura que els homes, però pel camí arriben menys.
I això
és una primera de les crítiques.
Clar, no, exacte. Per tant, aquesta dada què ens està dient? Que no tenen el suficient suport?
Està dient que, com a mínim, l'ecosistema els és menys favorable que els homes, segur. Per tant, hi ha diferències, no?
Clar.
I si vols podem anar parlant, perquè hi ha algunes dades que
sí,
queden
clares. Sí, ens agradarà molt que ens ho exemplifiquis i que en prenguem consciència tots, perquè més d'un pot pensar, ara és el pluricó de les dones... No. Hi ha dades objectives, per exemple, els bancs confien menys.
Absolutament. Això és un tema que cal revisar, és a dir, les dades són clares. En general, l'accés al finançament. Les dones doncs, utilitzen més estalvis propis i també, que en diem, fonts informals, no? Amics, familiars, que els presten diners, més que els homes. Però el que és més esfereïdor és que realment hi ha un diferencial de gairebé 6 punts, gairebé 6 punts, entre l'accés bancari entre dones i homes.
Això és garrifa.
Això és garrifa, perquè són 5.7 punts exactament, no? Vol dir que realment del 100% del finançament necessari per començar l'empresa, doncs els homes tenen més accés a préstecs bancaris que les dones, i això és una cosa que no pot ser de cap manera, no?
Per tant, el tema finançament ja és un punt...
Primera diferència.
Exacte, que marca diferència.
Cal dir aquest punt, que encara que sigui residual i minoritari, és un punt que hem d'agafar com a positiu, tot i que és petit, és que les dones tenen més accés a les subvencions en aquests moments. Però clar, en el total dels diners que han d'aconseguir per retirar endavant el negoci és molt petit. Però bé, veiem ja un petit efecte aquí positiu.
La tipologia també és diferent.
Absolutament, també. Tenim a les dones un gran percentatge de dones que emprenen en sector serveis molt enfocat a consum, a diferència dels homes, que també és un factor important, però molt més per a les dones. Però el que potser és més definitori és que les dones emprenen en negocis amb menys contingut tecnològic que els homes. Això també és important dir-ho. És a dir, sembla que les dones busquen un negoci on hi hagi menys requeriments de tecnologia. Busquen o s'hi troben, no ho sabem. Això s'hauria d'analitzar, no? Però sembla que tiren més d'això, no? De negocis més propers a la seva forma de pensar, més quotidians, segurament, que no pas els homes que pensen en potser coses més disruptives, en aquest sentit.
Tot això forma part d'aquest camí en el que acabem perdent-se, i per tant, al final hi ha molta diferència, no?, entre els homes i les dones que arriben a consolidar aquesta emprenedoria.
Sí. Aquest és el problema, que com que perdem pel camí, doncs aquests 7 punts de diferència que abans comentàvem, no? Gairebé, bueno, perdona, 9 punts, són aquests 0,9 punts de diferència que tenim, que fa que les dones tinguin menys terreny emprenedor al nostre territori, no? S'ha de dir per això que hi ha una part positiva, eh?
Esperem. Quina és aquesta part positiva?
La bretxa s'ha anat reduint. És a dir, els darrers anys, aquest 7,6 que us deia, no?, respecte al 6,7, doncs s'ha anat reduint. S'ha anat reduint, i, per exemple, l'any 2021, pel que fa potencial, és a dir, persones que volen emprendre o tenen la intenció d'emprendre, gairebé hi ha la paritat. Això és important, no? I el que passa és que, clar, esperem que aquest foc que crema i crema per igual al començament es mantingui fins al final, que és el que ara ens passa, no? Que ara anem perdent pel camí dones emprenedores i empresàries, no? I això és el que hem de mantenir, no pot ser. I això vol dir que hem de fer canvis a l'entorn, segurament, no? Perquè sembla que l'entorn no els és igual favorable que uns i altres, i això no pot ser.
En aquest sentit, i per tancar, per concloure una mica, hem de ser optimistes, és a dir, anem per bon camí. Aquest abans que hem fet ja, que ja siguin la mateixa quantitat d'homes que de dones que comencen a ser emprenedors, anirà cap a bé, cap a millor? Es preveu això?
Jo penso que sí que anem a bon camí, tot i que estem a les beceroles, tot just comencem. Penseu que l'informe GEM dedicat a la dona és el 2020-21, o sigui que fins fa poquet no ni es tolerava o ni es tenia el focus en això.
Ni s'estudiava.
Exacte. Ara tenim dades bones i penso que sí que anem a bon camí. A mi em fa especial il·lusió aquest inici, aquesta intenció emprenedora, i ara hem de vetllar perquè en totes aquestes etapes que tenim, on anem perdent dones, doncs no hi hagi aquesta pèrdua diferencial entre els dos gèneres, no? I per tant, aquí és on tenim el tema.
Doncs ens quedem amb aquest missatge positiu, que les dades sembla que van pel bon camí. Esperem que aquest camí de l'emprenedoria per les dones també sigui fàcil. Moltíssimes gràcies, Marc Bernardic, expert en màrqueting i emprenedoria.
Vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Avui al Treu la Llengua volem descobrir una web que aglutina el catàleg en català de totes les plataformes. Més de 4.500 títols i més de 35 plataformes. Àlex de la Guia és l'impulsor de la web desdelsofà.cat, desdelsofà.cat. I en volem parlar ara amb ell de tot això. Àlex, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Al contrari, molt contents que hagis fet aquesta web. Parlem d'entre 500.000 i 600.000 visitants i porteu només un anyet. Esteu contents, no?
Sí, molt. La veritat és que no... no ens esperàvem una reacció així, i això demostra el fet de que la gent catalanoparlant doncs, tenia ganes de tenir una eina que facilités l'accés al contingut en català de les plataformes, i sobretot tenia ganes de poder veure audiovisual i entretenir-se en la seva llengua, en la nostra llengua, en el català. I sí, sorprèn, no? Entre 500.000 i 600.000 visites en menys d'un any, perquè va néixer el desembre passat, és a dir, en 11
encara no l'heu fet, encara no heu fet el, no heu complert el primer aniversari, eh? Encara no heu bufat l'espelma.
No, el fet de desembre del mes que ve, i d'usuaris únics entre 70.000 i 80.000, i clar, això és, són números que no ens esperàvem, i molt menys durant només en un any.
Durant només un any, i a més, no sé com és que va néixer aquesta idea i si ha costat molt d'esforç fer-ho, tirar-ho endavant.
Sí, la idea, bé, això ve d'un procés ja molt anterior, perquè al març de l'any passat, del 2021, vaig escriure una espècie d'informe de l'estat del català a les diferents plataformes, després d'haver parlat amb les diferents plataformes, sobretot les principals, i també amb diferents distribuïdores i productores que tenen contingut a l'estat espanyol, sobretot amb distribuïdores catalanes, i vaig escriure uns articles, uns informes a partir de tota aquesta informació que vaig publicar a les xarxes i vaig enviar diferents mitjans, i després també vaig crear un perfil de Twitter, Streaming Català, i a partir de tot això la gent em preguntava que on podia trobar X-Pel·lícula en català, quina plataforma hi havia, no sé quin gènere que li agradava, com per exemple infantil o anime sobretot, i anava fent fils de Twitter, però al cap de mitja hora ja queden oblidats al marc de Twitter. I vaig pensar que potser una bona idea de tenir-ho tot catalogat, de tenir-ho tot accessible i fàcil, era crear una web, era crear aquesta web, i el procés de creació de la web va començar el maig passat, el 2021, i durant tot l'estiu i la tardor, doncs, anava creixent, anava evolucionant, i al desembre va veure la llum.
Home, és que déu-n'hi-do la treballada que està a la web, perquè hi ha moltíssima informació que si entres i remenes, doncs clicant segons on, veus això, les pel·lícules, les plataformes, també hi ha certes estadístiques, no?, que també es poden consultar.
Sí, hi ha estadístiques, també ara està apartada aquesta pàgina perquè la volem remodelar del tot i que sigui molt més visual, i estem dissenyant la nova pàgina amb les estadístiques de les diferents plataformes, però sí, hi ha de tot, hi ha totes les pel·lícules i les sèries que hi ha en català, versió original subtitulada en català i aranès a les diferents plataformes, occità, i també es poden trobar les bandes sonores que hi ha en català de forma legal a Spotify, a Apple Music o a YouTube, per exemple. També es pot trobar informació a les diferents plataformes, pàgines d'interès per trobar doncs, no, la cartelleria que hi ha en català als diferents cinemes, o les bases de dades de pel·lícules i sèries que s'han doblat, campanyes com les que fa Plataforma per la Llengua, i la veritat és que és molt complet. Es poden trobar creadors de contingut en català que creen contingut parlant de cinema i de sèries, i la veritat és que sí, vull dir, ho anem complementant tot, anem afegint més coses per a que sigui cada cop una base de dades més completa, i sempre amb l'objectiu de que sigui fàcil, accessible, i que sigui fàcil a l'hora d'entendre i trobar les coses.
Ho és molt. Recomano moltíssim a la gent que entri a desdelsofà.cat i que remeni. De fet, per exemple, hi ha coses com que Prime Video ha penjat la seva 7a pel·lícula doblada al català per ells. És el contractista, aquest és l'11è títol que Prime Video doble en la nostra llengua, i moltes vegades aquestes notícies no transcendeixen. I vosaltres dèieu, és que és una pena.
Clar, és que és una pena per diferents motius, perquè si no transcendeixen la gent no se n'entera que aquella pel·lícula està, o sèrie, o el que sigui, està en català, i te la podes veure i molts cops te surt la versió original o el castellà directament, i si no saps que està en català no busques l'àudio en català, i és una pena. I com les plataformes que doblen i les plataformes que afegeixen àudios en català no anuncien que tenen l'àudio en català, doncs ho hem de fer els usuaris de Twitter, i ho hem de fer els usuaris de Twitter, ho hem de fer els mitjans de comunicació catalans, i és una pena que aquest esforç de doblar no es vegi compensat a l'hora de la difusió de les pròpies plataformes, perquè si no fos per nosaltres i pels mitjans que es fan ressò,
clar.
Segurament pràcticament ningú sabria que això està en català.
I si no les miren, la gent deixa de doblar-les, i per tant després ens lamentarem de que no hi ha doblatges en català. Per tant, aquí
Exacte.
Estem parlant d'això, i per aquest motiu també m'agradarà animar la gent que ens estigui escoltant a que s'assumin aquesta campanya de micromecenatge per finançar justament la difusió de l'audiovisual en català a internet. Explica'ns una mica com funciona això.
Sí, vam crear fa un mes, mes i mig, o dos, exactament, no me'n recordo, vam crear un usuari a Patreon perquè la gent que volgués es pogués sumar amb una campanya de micromecenatge continuat, que hi ha diferents preus, de 3 euros i mig fins a 10, crec que va, hi ha diferents pel mig, i la idea és poder fer difusió a les xarxes de pagament i també poder crear material físic com enganxines o flyers per anar distribuint a diferents fires i actes i tal perquè la gent sàpigui que existeix aquesta web, perquè la gent sàpigui que hi ha títols que les plataformes doblen, perquè la gent sàpigui que hi ha molt contingut en català a les plataformes i que, no, i que si no el consumim el deixaran d'afegir, deixaran de doblar i és una llàstima. Perquè si no, aquestes 70.000 i pico persones que han trobat contingut en català gràcies a la nostra web, doncs deixaran de trobar novetats, perquè les deixaran d'afegir.
Sí, senyor. Per tant, des d'aquí nosaltres també us agraïm moltíssim aquesta feina que feu, Àlex de la Guia, que ets l'impulsor d'aquesta web des del sofà.cat, i animem a la gent a que entri, que cliqui i que, per què no, s'assumi també en aquesta campanya de micromecenatge. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Moltíssimes gràcies. Volia dir al final que també tot això és... Jo estic aquí parlant, però hi ha gent detrás, que hi ha una empresa que es diu Sirion Developers que m'ajuda d'una manera totalment desinteressada i crec que se'ls ha de dir i se'ls ha d'agrair, que ajuden amb el que és la programació i tot això. I després un noi que es diu David Lloc, que em va ajudar amb el tema de l'aplicació també, perquè si us baixeu l'aplicació podeu rebre notificacions quan la vostra plataforma afegeixi algun català.
Ah, això és important, perquè així no baixem la guàrdia, eh? Estarem al cas de tot.
Clar.
Doncs també des d'aquí el nostre agraïment a David Llop i a aquesta empresa que també us ha donat un cop de mà. Moltíssimes gràcies, com dèiem, Àlex, i això sí, necessitem gent com vosaltres que estigueu a l'altra banda, fent aquesta feina, o sigui que encantats que ho feu. Des del sofà.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Adéu.
primerapedra@raku.cat.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam parlar d'una pel·lícula molt sensible, molt pensada per dones, i vas dir, és que demà també la sèrie televisiva les dones tindran protagonisme.
Sí, perquè a la direcció hi ha una dona, en el guió també té una part important un grup de dones, a la producció també, i les dues protagonistes principals també són dues dones. És una sèrie australiana, que la va estrenar Filmin ara fa uns quants dies, està molt bé, són dues temporades de 6 capítols, però com que ja hi són totes, ara, per tant, tenim els 12 capítols per poder veure. I a més va bé perquè la primera temporada s'acaba amb aquell, no? Què passarà? Doncs tenim la sort de poder-la veure. La sèrie es diu Total Control.
Amidst the carnage, a moment that can only be described as pure heroism.
Is this what you wanted?
Well?
Prime Minister.
Alex, what you did was incredible. I want women
like you on my team. Està bé. A veure, el plantejament sí? És... Sí, tenim la primera ministra d'Austràlia que té problemes d'equilibris i falten uns certs vots. Ha de buscar una persona que li doni suport a la seva majoria al Senat i agafa a una indígena que ha vist per televisió, és a dir, és una persona que l'ha sobtat molt perquè ha reaccionat bé a un atemptat que hi ha hagut, doncs ella ha estat la que va anar a ajudar allà a les víctimes i pensa, doncs escolta'm, la fitxarem aquesta i això també m'ajudarà, a més anem a cobrir aquesta quota. El que passa és que ella no es quedarà com a quota, sinó que veurà que aquí s'han de poder fer coses i sobretot has de defensar el teu poble, que és un poble que a més existeix. Vull dir que no és inventat, que és un poble de que tenim allà a Austràlia i que per tant ha de defensar els seus drets. És a dir, jo no vindré aquí a fer només omplir la quota i que tu tingués aquesta majoria, no, vindré a treballar.
Clar.
Ella és la Deborah Millman, que ho fa molt bé, i després hi ha la Rachel Griffiths, que els primers capítols, si no et sona el nom, el primer capítol dius ja l'he vista, és a dir, aquesta actriu té una trajectòria molt interessant. La Millman també, és a dir, ha fet molt teatre, ha fet molt cinema i ha fet molt de televisió, bàsicament centrats a Austràlia.
Total Control,
que és el que ella acaba tenint, és a dir, d'aquí ve a tota la sèrie, a Filmin, dues temporades, 12 capítols en total.
Fantàstic, doncs mira, ja tenim deures per aquesta setmana, sí. O sigui que estarem entretinguts. Joan Maria Morros, moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
moment per versions musicals. Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, Noé. Et veig estupenda.
Jo també.
Bueno, sempre et veig bé.
Contenta, no? Estàs? Et veig que vas rient.
Sí.
Està bé.
Saps què em passa? I no et vull fer cap tipus de... En castellà es diu peloteo.
Ah, què?
Però és que jo disfruto amb la secció.
Se't nota.
M'agrada molt.
I això ho compartim tots.
Llavors, com que m'agrada molt, m'agrada també que la gent ho noti i sàpiga que a mi aquesta secció doncs, m'apassiona, m'emociona.
I a nosaltres ens emocionen els temes que tries, perquè és que els tries molt macos, Isabel.
Moltes gràcies. Doncs pues em venen així, eh?
Estem assegurant les dues.
Sí, ole, ole.
Vale, vale.
Em venen així, eh?
Ah, sí? Doncs sí, a veure, sí, i avui sí. Quin t'ha vingut?
Avui m'ha vingut una parella... Una parella amb una cançó molt bonica de l'any 86, que es fa dir la cançó Teardrops. Ells són el duet Womack and Womack, que són matrimoni, de la Linda i en Cecil, que van tenir aquest èxit que ho va rebentar les llistes de tot el món. Et poso la primera versió?
Vinga.
Endavant. És de seguida saps que és ella, evidentment. Aquesta veu sembla una veu femenina. Sí.
Sí.
Bueno, sí?
Sí, una mica així com... Podria ser un vigís.
Sí, podria ser un vigís, però no es podria ser, però no és vigís. És un noi que es diu Neil Francis. És un duet format per Jordan Ferrer, nascut a Sydney, i Mark Griffith. Tots dos units van fer aquesta versió tan estupenda d'aquest temazo de Womack and Womack, que la trobo elegant. No, el següent.
Maquíssim. Una versió que ens agrada, però
sí.
Que ara ens en portaràs una altra.
Exacte, una altra.
Molt diferent.
Una mica diferent. Bueno, sí, diguem que són dos veus. Va, deixo anar. Va, endavant, fem play.
Guitarreta, ho fa molt dolç.
Aquesta guitarreta tan dolça és d'un duet format per Peter and Kerry, són un noi i una noia, nascuts a Londres els dos, que s'han fet molt famosos arran de diferents versions de fent covers de cançons molt, molt, molt conegudes. S'han fet molt famosos a Spotify i han anat pujant fins que s'han fet un disc fa el 2018 i han anat fent aquest estil així més tranquil, més de deixar escoltar, més pausat.
Que acompanyen,
exacte, gràcies a tenir una vetllada maca, a tenir un diumenge bonic, a començar
com
per una setmana estupenda.
I
els trobo molt dolços i recomano que els escolteu perquè val molt la pena.
I tancarem.
Tancarem. Evidentment, aquesta setmana m'ha costat perquè, et dic, totes les versions que he trobat m'han agradat quasi bé totes. I les he triat les tres bastant del mateix estil. Ara acabarem amb una baguassa. Una baguassa d'una dona que val molt la pena veure-la en concert si no l'heu vist. Us dic ja directament el nom i així ja no xerrem.
Va.
És la cantant Joss Stone, anglesa, que canta soul, rhythm and blues. És tan bona aquesta noia, jo l'he vist en concert, i és que no pots deixar d'escoltar-la, perquè és que té una veuassa espectacular, no em vull repetir més.
Doncs va, escoltem-la.
Doncs vinga, endavant.
Doncs, Isabel, et sembla que acabem amb aquest tema?
Té una veu així de mezzo soprano, aquesta dona, que és espectacular.
Sí, sí.
És brutal.
Doncs ens encanta que puguem tancar avui així.
Mm-hmm.
Donem les gràcies, com sempre, al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes per haver estat també acompanyant-nos en aquest programa.
I a tu.
I a mi, i a tu, a tots. Isabel, que tinguis bon dia.
Adéu, guapa.
Adéu.